Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Quart, doncs, d'aquest matí, primer dimecres de mes, toca, doncs, l'espai del Parc Natural del Garraf. La setmana, el mes passat, perdó, teníem Josep Torrentó, i aquest mes, doncs, tal i com vam tenir-lo al desembre i també al gener passat, tornem a comptar amb la presència del director del Parc Natural del Garraf, Santella Cuna. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, tenim diverses coses al tinter, diverses coses, ara ho estàvem més o menys preparant, però hem de començar amb una mala notícia. Hem de començar amb una mala notícia. S'ha mort el poll de l'àliga perdiguera, Santi.
Doncs sí, la veritat és que ahir a la tarda, bueno, ahir al vespre pràcticament, doncs, bueno, coses que passen, no? Quan estem treballant amb espècies en estat salvatge, doncs es donen aquests fets. Aquest any ha estat un any més aviat negatiu. Vam tenir, doncs, en l'altre niu també es va morir el mascle i per tant, doncs, van deixar la incubació dels ous, per tant se'n va anar un niu en orris. I ara hem tingut aquest que havia nascut la mar de bé, que si algú, doncs, va poder-ho veure per les imatges que hi ha penjades a la pàgina web, és espectacular, perquè a més el naixement pràcticament es donava en sense estar la femella allà, per tant es veu ben bé tota la desclosa. I ahir a la tarda, després de menjar, doncs se li va ennuegar un os, una ploma o el que sigui, i va acabar morint. Per tant, doncs, sí, la veritat...
Això és habitual en aquestes espècies que...
A veure, jo diria que segurament que és habitual, però moltes vegades es desconeixia la mort d'aquests, de quan es donaven aquests fets. Uh-huh. Sempre hem destacat moltíssim el fet de que ara tenim aquestes càmeres i podem mirar exactament el per què s'han donat unes coses i no unes altres.
O sigui... Ah, perquè quan estem parlant de polls, el perill dels polls moltes vegades són altres rapinyaires o...
Sí, i a més ja havia passat la fase més crítica, o sigui, ja portava més de 15 dies, els primers dies de... Després de la desclosa és quan hi ha més risc que no acabin donant els bé el menjar, que hi hagi algun uh-huh. problema, però ara ja era de la mida pràcticament o més gros quasi que un colom, per tant, doncs, en principi ja no hauria d'haver hagut aquest problema, però bueno, per lo que sigui, doncs se li va travessar algun element estrany uh-huh. i va acabar ofegant el poll. I com deia, aquesta és la... Entenem que aquest és l'important d'haver instal·lat aquestes càmeres, és que si més no, ara podem veure quin ha estat el motiu. D'altra manera, haguéssim pogut dir, ui, què li ha passat? S'ha mort, però quin ha estat el motiu? Ha vingut algun depredador, l'ha mort? No sabríem mai. I segurament, a la pregunta una mica que em feies, Joan, és, clar, moltes vegades es deu donar, però es desconeix perquè ningú ho ha pogut veure, doncs, en directe, com s'ha vist en aquesta ocasió. Uh-huh. I aprofito per dir la quantitat de gent que hi ha seguint aquestes, doncs, aquestes imatges, que la veritat és que hi ha hagut doncs, gent que estava connectada en directe en aquells moments de fora d'Espanya, concretament de la zona de Santander, i ens explicava fil per randa com es va produir això, perquè, doncs, ho vam veure. O sigui, la qual cosa, doncs, ens alegra que hi hagi tanta gent que està seguint aquest projecte i, doncs, ens està donant encara més força perquè, doncs, aquest projecte cada vegada l'intentem donar més empenta. I la setmana passada inclús d'Anglaterra també ens deien, i escolta, i per què no intenteu fer un foro amb aquesta, respecte a aquest tema? Com a Anglaterra hi ha molta costum a fer això, o sigui, munten diferents càmeres i la gent va opinant i llavors hi ha alguna persona que s'encarrega de moderar i explicar-los aquests fets. Nosaltres no hem arribat a aquest punt, però si més no que totes les consultes o tots els suggeriments que se'ns fan intentem doncs, donar-los sortida i implicar més a la gent i entendre millor doncs, una espècie que fins ara la veritat que la desconeixia moltíssim.
A internet hi ha afeccionats per tot i per això doncs, sí. també se n'estan trobant a tot el món, no?
Sí, sí, a tot el món i a més com hem comentat alguna ocasió, no? El fet d'haver estat pioners amb una idea com va ser aquesta, doncs suposo que encara fa que tinguem més adeptes i més gent doncs, seguint el procés de nidificació, que m'imagino que arrel del que va passar ahir la nit doncs hi haurà una puja doncs, de comentaris, d'això, és que bueno, la veritat és que també ens esperona a seguir treballant en aquesta línia.
Ara la càmera es desconnecta un cop ja no hi ha
poli? Sí, ara la desconnectarem, igual que vam tenir que fer amb l'altre niu. De totes maneres, com que ja hi ha una infraestructura muntada al respecte, és possible que si tenim possibilitats de trobar algun altre, no cal que sigui un niu de rapinyaires, però vull dir, no sé si trobem algun altre niu que la gent doncs, que si més no està connectada a la pàgina web o fa aquesta consulta, doncs pugui veure l'evolució d'algun d'aquests nius o d'alguna altra situació que a nosaltres ens pugui semblar interessant.
I si no l'any que ve?
I si no haurem d'esperar l'any que ve.
Doncs només una qüestió més ja per deixar, anava a dir per matar el tema de l'àliga. Els darrers anys que aquesta experiència doncs, ja s'ha anat repetint al llarg del temps, els polls han tirat endavant majoritàriament?
O sigui, sempre han anat tirant endavant. A la que hi ha hagut la desclosa no hi ha hagut problema. Sempre una mica el problema ha estat amb el temps de la incubació i de si els ous eren o no fèrtils, perquè no sé si es va comentar o va comentar el tècnic en Josep Torrentó, el biòleg del parc, en l'anterior ocasió, doncs del niu que hem dit que va fracassar perquè es va morir, diguéssim, va desaparèixer el mascle, la femella va seguir incubant un temps, però indubtablement que sola no podia tirar endavant el d'això. Quan es van retirar aquests ous perquè s'analitzen a veure quin és l'estat, una era fèrtil i l'altra no, o sigui, per tant, dels dos hagués nascut un.
D'acord.
Llavors, bueno, en principi, si neixen... parc està...
els polls quan es fan grans es fan àligues, es queden per la zona o...
No, els polls marxen. Sí, o sigui, és un tema de territori, o sigui, cada espai pot suportar una càrrega i aquesta càrrega doncs la marca una mica les zones de nidificació i l'aliment. Aleshores el garraf, en principi el que és l'espai natural protegit n'hi ha tres parelles, que malauradament aquests últims anys doncs, hi ha hagut molt recanvi, o sigui, ara que com comentàvem va desaparèixer aquest mascle, una altra de les parelles no tira endavant perquè el mascle també ara té un any, per tant encara no és fèrtil, vull dir, és difícil, és una espècie que doncs, li costa tirar endavant una parella d'una manera continuada, doncs, bueno, perquè hi ha mortandat d'individus...
I on marxen?
Se'n van, ells són divagants, o sigui, es passen, dels que se n'han allat aquí es troben majoritàriament cap al sud d'Espanya, aquí hi ha uns espais molt més grans, hi ha moltes zones de cacera, se'n van cap allà, però després fan aquestes petites, no diria migracions, però desplaçaments, i segurament que molts dels que després acaben ocupant els espais, com ara el mascle que falta en un d'aquests nius, doncs segurament que pot acabar sent un dels individus que hagi nascut, si no aquí, als voltants d'aquí. O sigui, són individus que sempre van... desplaçant-se pels diferents indrets i a la que apareix doncs, una femella o un mascle en un territori totalment assolit i per tant li falta la parella, doncs acaba doncs, ocupant aquest espai, que per sort, aquesta és una de les avantatges, és que bastant ràpidament s'ocupen aquests espais. Per tant, l'únic que llavors perds és el temps que aquest individu sigui adult i sigui fèrtil. Això és el que necessites un parell o tres d'anys perquè això es produeixi.
Doncs com a mínim ens quedem en que els vídeos queden penjats, per tant, doncs, qui vulgui consultar el que ha estat el procés malauradament curt de vida d'aquest poll, doncs encara el podrà consultar, com també tots els altres processos que han tingut lloc al llarg dels darrers anys a través de la web del parc, que per entrar-hi com més una adreça una mica complicada...
Sí, bé, les 3 dobles Bs, diva.cat i /parcsn.
Això mateix, i a partir d'aquí doncs vagin buscant Parc del Garraf i ho trobaran, perquè és que si hem de donar l'adreça sencera no acabaria ni demà. Aquesta és una de les coses que teníem pendents. Una altra, abans d'entrar en temes també d'interès que ens ha portat en Santi, pregunta, tots els titulars avui parlen de l'aigua, com està el parc?
Bueno, la veritat és que està com la resta de Catalunya, malament, i a més a la zona del Garraf, doncs, el fet de ser un massís càrstic, doncs encara queda més accentuat, sobretot perquè l'aigua no l'acabem veient si no l'hem pogut recollir. La veritat que aquest any ho hem fet, però sempre la nostra idea sempre és la mateixa, vull dir, quan plou l'aigua queda recollida en basses, en contenidors, i per tant hem intentat, com tenim ara, doncs totes les basses de prevenció d'incendis estan perfectament plenes per bé assumir doncs la campanya de prevenció, que aquest sí que és un tema doncs molt, 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 molt important. Per altra banda, dir que tot i que la sequera sí que és real aquí a tota la zona del parc, però s'han anat donant algunes pluges de mica en mica, han sigut pocs litres, però això ho hem comentat algunes vegades, les espècies del Garraf ja estan molt adaptades a aquest tipus de vaivents de pluges, poden passar molt temps sense caure una gota i aguanten, i en canvi quan cauen, doncs, encara que siguin 4 o 5 litres, són capaces d'aprofitar-la molt bé. I veritablement que per lo poc que ha plogut, déu-n'hi-do encara com està el paisatge. Concretament ahir, que estava també amb un grup de visitants, doncs encara estàvem veient quantitat de plantes herbàcies com estan florint, doncs des de gladiols, orquídies, encara es pot veure alguna, però una mica difícil, però déu-n'hi-do les espècies, i concretament inclús les aromàtiques. El Garraf, el mateix romaní, arriba a florir diverses vegades degut a aquest doncs, aprofitament de en el moment que té una mica d'humitat, arriba a florir. Ara la farigola, vull dir, la farigola està, o comença, està impressionant. I per tant, tot i que està complicat, però bueno, el Garraf ja hi està molt adaptat. Suposo que en altres indrets on no estan tan preparats, o les plantes no estan tan adaptades a aquestes condicions, la veritat que es passarà bastant malament.
Fem aquí un petit matís, que hi hagi farigola no vol dir que es puguin acollir farigola,
No, no, la veritat és que no. Això no vol dir que, clar, la gent que vagi al parc i doncs, trencar un petit bocí ja que està al parc, tampoc els hi direm res. El que no es pot fer és agafar-ho d'una manera massiva ni arrencar les plantes. Vull dir, això entenem que totes les...
Les arrels no es toquen.
Les arrels no es toquen, exactament.
Doncs a partir d'aquí comencem altres coses. Una que ja ens apuntava la Glòria, la tècnica d'infraestructures, fa l'última vegada que va venir,
dos mesos potser,
fa un parell de mesos, sobre el canvi d'ubicació de la Torre del Castellot. La Torre del Castellot, que saben que és un indret situat a sobre de Camp d'Àsens, entre Camp d'Àsens i les costes, per dir-ho d'alguna manera, que era un lloc que els guaites que havien d'estar allà doncs tenien seriosos problemes per protegir-se del sol. Sí. Finalment, primer es va posar un tendal, després es va fer una torre, però aquesta torre ocupa un lloc en el qual hi ha restes arqueològiques, i això ha motivat que s'hagi de canviar de lloc.
Sí, exactament. A veure, ja és un tema que portàvem des de fa un parell o tres d'anys, que enteníem que allà, a veure, el lloc estratègic és bo, però calia trobar-ne un altre en el qual no s'impactés sobre un patrimoni com arribava a ser el Castellot, la torre aquesta, no? Aleshores, aquests últims anys, el que sí que vam fer és que tota l'activitat que s'hi portava desenvolupant a través d'haver-hi una persona allà com a guaita, ja es van posar tota una sèrie de sorres, una sèrie de materials per impactar o no impactar gens sobre tot aquest patrimoni. Durant aquest temps s'ha fet doncs una recerca de veure quin altre punt podria ser l'equivalent a aquell, cobrint la mateixa zona o més. Per altra banda, també un lloc que fos de més fàcil accés, que no tingués que el guaita fer aquell desplaçament caminant fins a la torre, la qual cosa sempre dificulta, i sobretot quan es donen condicions molt adverses, com són, no sé, dies de pluja, de llamps, trons, doncs també aquest altre lloc és allà mateix, diguéssim, de l'accés en vehicle, i cobreix pràcticament la mateixa superfície, la mateixa zona. Aquesta, de fet, és una torre molt, molt important, i sobretot per la zona aquesta de Sitges, perquè és la zona que divises tot l'indret de les costes, que ja en algun cas, aquests últims anys, doncs, arrel d'alguna cigarreta mal apagada, sempre és un punt on el fet de passar-hi doncs, molts vehicles o haver-hi molta gent transitant en aquest indret, és més fàcil doncs, que hi pugui haver, doncs, això, per algun descuit, doncs, un inici d'incendi. Per tant, s'ha incidit moltíssim sobre en buscar un bon indret. És una torre molt baixa perquè, aprofitant la orografia del terreny, no cal aquelles torres com el que podem tenir a la Desfeta, per la zona, diguéssim, de Gavà o per la zona d'Olesa de Bones Valls, on és una torre molt petita, però que li dona inclús unes condicions de treball com es mereix la persona que està treballant en aquell indret.
Uh-huh. És una feina dura, la de guaita, eh?
Sí, sí, entenem que és dura. I a més, ara fa pocs dies, el dia 20 de març, va iniciar-se la campanya, i per tant doncs, també es va fer la selecció de personal per aquestes places.
Això ha canviat aquest any.
Que ha canviat. Això jo sé que en algun moment havíem parlat de que es canviaria el diguéssim, qui els contractava. O sigui, el tema de la contractació serà pràcticament el mateix, però com abans la contractació era a través de l'Ajuntament, en aquests casos doncs, els contracta directament Diputació, i per tant doncs, es va fer una selecció de personal en la qual doncs, a partir d'aquella selecció doncs, s'han anat ocupant les places. I com bé apuntaves que és dura la feina, és cert, perquè tot i que veus que és les feines que més aviat comencen, perquè de fet ara amb el desplegament de la campanya s'ha començat per ocupar aquestes places, o sigui, el que primer hem començat és el control central de la pleta i les 5 torres de guaites. La veritat és que la gent no tenia gaire tendència a agafar aquesta plaça, tot i estar molt ben situats en la llista de, diguéssim, de puntuació, la gent preferia, encara que fos començar més tard, poder fer una feina de vigilant en la qual es desplacen en vehicle, van amb una altra persona, i no és aquesta feina de, clar, estar allà a una torre tot sol 5, 6, 7 hores divisant doncs, el paisatge del Garraf.
És una feina de coco.
Sí, penso que és d'estar, una feina d'estar mentalitzat, tantes hores estar tu sol allà, passant novetats, estar molt pendent de qualsevol columna, però bueno, l'experiència d'aquesta gent que fa aquesta feina, doncs, això doncs, dona moltes garanties de que tot això ha de funcionar perfectament, i a més aquests dies abans de l'època, diguéssim, amb molt més risc, com arribarà el mes de juny, juliol i agost, doncs també és una època d'aprenentatge, de veure com funcionen tot qualsevol columna, no sé, feia poc, no sé si era ahir o abans d'ahir, una de les petites columnes d'algú que hauria fer alguna crema en algun fora parc, perquè indubtablement que nosaltres, tot i que el que controlem és el parc del Garraf, Olèrdola i Foix, qualsevol columna, per lluny que sigui, també s'arriba, diguéssim, a informar, i després van bombers o qui sigui, ja fa les actuacions que calen.
Sí, més que res, perquè tampoc n'és cap a dintre del parc, no?
I també, indubtablement, però pensé, és un tema que se'n va de límits físics i de termes municipals, vull dir, és un tema que quan hi ha un incendi, vull dir, sigui d'on sigui, s'hi ha d'actuar, i la millor manera, i això bueno, està perfectament demostrat, és la intervenció immediata, o sigui, si això es pot avisar i en 3 minuts podem tenir un helicòpter o podem tenir un camió de bombers, doncs indubtablement que segurament que acabarà sent un conat d'incendi, si no, doncs se'ns poden complicar les coses una mica.
La gent que es presenta repeteix?
Un percentatge alt, sí, però també som conscients d'una cosa, i és que, a veure, la gent comença per aquest tipus de feines, però són feines discontínues. Clar, són feines que, en els millors dels casos, poden tenir un contracte de 6 mesos. Indubtablement que aquest any el fet de ser un contracte interí discontinu de Diputació és, a veure, és més engrescador, és una manera també de tenir més punts, si algun dia després et vols presentar en alguna altra plaça de tècnic, de vigilant, de guarda de parc. Però, clar, aquesta discontinuïtat que succeeix, que la gent doncs, van passant el temps, tenen més experiència, tenen més ofertes de treball, i si tenen alguna oportunitat de treballar, doncs com a molts d'ells són tècnics, són, no sé, en temes forestals, doncs acaben agafant una feina
això,
de tot
això anava a preguntar, quin és el perfil de la gent que es presenta a una plaça d'aquestes?
El perfil diria que és variadíssima, sí. És variadíssima, i queda sorprès sobretot quan veus que es presenten o surt oferta pública que per qualsevol plaça es presenten, o sigui, aquí no demanes que hi hagi llicenciats i d'això, i veus que hi ha un nombre important de persones llicenciades, diplomats, o sigui, els perfils són variadíssims. El que sí que ens interessa moltíssim és un dels requeriments, és que es coneixi força bé el territori, que sigui gent que tingui facilitat en interpretar un plànol, que s'orienti, les típiques coses que demanaries una persona que ha de fer una feina d'aquestes. Després, la qüestió pràctica de com agafar, si és que es trobés el cas, una mànega, com... El més important és saber-se bellugar, saber exactament on estàs, quina és direcció, quan t'estan dient tants graus cap al sud, cap al nord, vull dir, la gent que sàpiga exactament del que s'està parlant. I, per altra banda, és una gent que has de tenir el cap molt fred, diguéssim, no pots actuar de manera impulsiva quan es donen aquests fets, perquè a vegades és una mica la por que ens fa, no?, els que estem coordinant tots aquests dispositius. Que el més important és que la gent pensi, no actuï de qualsevol manera, perquè què passa? Que ara tenim la telefonia mòbil, però com fa uns anys només hi havia les emissores, a vegades s'arribava a col·lapsar perquè tothom volia dir-li la seva. O sigui, és important de deixar parlar, quan et dono un ordre, tu no bellugar-te a vegades dels llocs, perquè ets molt important saber que tu estàs allà i qualsevol cosa que se't requereixi se't demanarà, no tothom voler anar a on hi ha aquell conat d'incendi, no? Que a vegades sembla que el millor que podem fer és anar cap allà, no, a vegades és el pitjor que podem fer perquè llavors ens quedem descoberts a altres indrets. Uh-huh. I per tant, l'experiència l'ha fet, de fet, la gent que aquest any hi ha, home, diria que potser el 70% són repetidors d'altres anys, per tant, uh-huh, també és tot una garantia el que siguin gent que ja també coneix el territori. No vol dir que la gent, hem conegut molta gent aquest any nova, també amb unes qualitats perfectes per desenvolupar aquesta tasca.
Li fem aquesta pregunta cada any a en Santi, i més o menys la resposta és cada any la mateixa, perquè difícilment farem d'augurs, però es presenta un any difícil.
Sí, cada any que preguntem això, ojalà ho poguéssim saber, perquè segurament que podríem fer alguns canvis, no? Però aquestes...
Portem uns anys molt bons.
Sí, portem uns anys bons.
Però... Massa bons...
Jo diria que no, perquè tot i que siguin bons, no ens han fet baixar la guàrdia en cap moment. O sigui, penso que amb aquest tema, que ens hagi anat un any molt bé, no vol dir res. A l'any següent hem de posar tots els sentits perquè no succeeixi res. I penso que tècnicament tenim, o sigui, tot logísticament i estratègicament ho tenim exactament igual o millor que altres anys. El que no vol dir és que, clar, quan un any són unes condicions molt adverses, com hem parlat alguns anys, doncs dir, vent de ponent, molt poca humitat, que es donguin diferents incendis en el territori, no cal que sigui d'aquí al parc, sinó que puguin ser, jo què sé, alguns per Tarragona, Lleida, tal, i tots els efectius tinguin que estar molt repartits, és complicat. Nosaltres, per exemple, a la Pleta tenim un helicòpter. Això ens dona una garantia, o sigui, una seguretat i una garantia important quan es canta qualsevol columna. Però, clar, quan hi ha un incendi a Tarragona i han d'anar 5 o 6 helicòpters, el nostre també se'n va cap allà. Uh-huh. Aleshores, aquestes coses sí que penses, ostres, si hi ha algun problema, sobretot que es dongui, no que se'n donguin varis de simultanis, que és quan hi ha el problema. Però entenem que ho tenim tot preparat, la gent està formada, la gent... està capacitada per fer front al que calgui, però uh-huh.
Que ho hem llegit alguna vegada, eh? El problema és el segon incendi, no el primer.
Sí, potser sí. Potser sí.
No, el primer però... és el que hi va tothom.
Sí. I el segon i el tercer, exacte. Però, és el que hi ha, vull dir, uh-huh. I quan les condicions són molt adverses, són a tota la zona, o sigui,
tant...
tot Catalunya, quan es donen aquells dies, a vegades que és el mes de juliol o mes d'agost, es dona a tot arreu.
El risc és molt alt a tot arreu.
És molt alt. Uh-huh. Aleshores, el que no es pot perdre és baixar la guàrdia, cosa que no es perd, i per tant, doncs, està molt pendent, molt pendent.
Hem passat ja, em sembla que és la web de la Generalitat, que hi ha un mapa de... que elaboren els bombers, que hi ha un mapa de risc. Ja hem passat, durant el mes de març, dies de risc alt.
Sí.
Cosa, no sé si això era tan habitual, tan aviat en la temporada.
No ho sé, però a vegades s'han donat els incendis, i aquí el Garraf els mesos d'abril, i mesos que a vegades no hi comptes tant, però a veure, en els moments com aquests anys que estem parlant de sequera, d'humitat n'hi ha molt poca, agafes uns dies ahir, no sé si escoltant el temps, o ahir o abans d'ahir, estan parlant d'humitats del 15%, del 20%, clar, són unes humitats baixíssimes, vull dir, que està tot molt eixugat. aquest fet, que a més acompanyat pel vent, que també fa uns dies vaig pensar, mira, hem començat la campanya, sort, perquè està fent un vent impressionant, vull dir, no es donen les temperatures tan altes, només l'única diferència de l'estiu seria la temperatura, però en quant a la humitat estem la mateixa, el vent era el mateix, per tant, és delicat, i suposo que el risc doncs s'ha seguit donant en mesos que en principi no haurien de ser. Ja dic, l'única variable que és diferent de l'estiu és la temperatura, la resta és la mateixa.
Anava a dir, un any tocarà, no?
Jo penso...
O no s'ha de ser tan pessimista.
No. Jo, amb aquest d'això, indubtablement, que pot passar, però penso que els efectius que s'hi estan ara, l'aposta que s'està fent des de les administracions, des dels ajuntaments, des de la Diputació, amb aquest nombre de persones sobre el territori, és una garantia que la veritat, indubtablement que pot passar, però no serà per manca d'estratègia ni per manca de personal.
L'últim gros va ser el 94, si no recordo
malament. Sí.
I han passat per tant molts anys.
Sí.
Perquè potser 82, 86, 94, diguem que ja ens hem sortit de la...
Ens hem sortit una mica de lo que seria la sèrie, no?
Sí.
Però penso que va per aquí, perquè si un mira el llistat de conats d'incendi que hi havia... que hi va haver aquest any passat, Déu-n'hi-do dels que hi va haver. O sigui, Déu-n'hi-do de les columnes de fum que es va tenir que intervenir, petites, no? Però són d'aquelles coses que dius, no hi ha hagut incendi, però és que hi ha un llistat molt important. La gent cada vegada està més sensibilitzada i entén que ja no es fan barbacoes en segons quins indrets, però encara s'ha d'avisar la gent que no pot agafar una barbacoa, encara que a vegades pensis que és el jardí, però al costat mateix tens una pineda que se'n pot anar una guspira. O sigui, encara hi ha gent que...
I encara es llencen borilles des dels cotxes...
Encara es llencen borilles, clar. És que, ja dic, de conats n'hem apagat uns quants. Que si això no hagués sigut així, no ho sé si no haguéssim tingut de córrer.
Les línies elèctriques estan més netes, això sí, oi?
Les línies elèctriques es porta ja des de fa un temps, inclús els canvis d'aïllants que s'han anat fent... Jo penso que aquest tema s'ha anat portant com Déu mana. Però clar, no vol dir que en algun moment determinat, quan es donen aquelles condicions tan altes, que la gent, doncs, hi ha un major consum, una millor d'energia, van molt més carregats els aïllants, s'agafen unes temperatures que només es desprengui una part d'aquest aïllant i caigui al terra, és com si caigués una brasa al mig del bosc. Però jo això veig que cada vegada això ho porten molt més controlat, però clar, no vol dir que no es pugui donar, però en cas de que s'acabés donant, jo penso que l'avantatge és la que dèiem, no? Que una mica de fum que surti, ràpidament podem tenir algú actuant sobre aquest territori, i per això l'únic que voldria fer, doncs, aquesta matització de dir, no s'ha donat cap incendi en aquests últims anys, però Déu-n'hi-do del nombre de conats d'incendi o de petites columnes que s'han tingut que apagar. Esperem que quan ens tornem a veure, si serà el desembre, doncs puguem, o quan vingui inclús la Glòria, que suposo que serà cap al setembre o així, doncs puguem estar parlant de tranquils com estem parlant ara.
De moment toquem fusta.
Exacte, toquem fusta.
Que la cosa vagi tranquil·la. Tenim més temes a sobre de la taula.
El projecte potser seria bo, a part d'aquest, potser per tancar el tema més de conservació, del premi aquest que se'ns ha donat a través del Ministeri de Medi Ambiente.
Ah, això mateix.
I així ens tanquem el tema de les àligues i del paisatge, no?
Vostè mateix.
Doncs no, que és un tema que ens ha fet molta il·lusió, perquè ens van presentar uns ajuts que donava el Ministeri de Medi Ambiente per projectes relacionats amb millores d'hàbitat i sobretot amb conservació d'espècies. O sigui, entenc que han sigut de fet 200.000 euros que seran per aquest projecte, que van enfocats a la millora d'hàbitats per potenciar les espècies, o sigui, el títol seria les espècies presa de l'àliga perdiguera o cuabarrada. O sigui, què vol dir això? Què es tradueix? Doncs, per una banda, que es redactarà un projecte important de recuperació de petits conreus, cosa que això ja fa uns anys que nosaltres ja ho estàvem fent, pressupost directe ordinari del parc, o bé amb el projecte Caixa, que ja s'havia parlat en algun moment, però bueno, ara hi vindrà aquesta injecció important, perquè es podrà fer un projecte més amb cara i ulls, i podrem recuperar partits conreus que han de ser, això sí que era una de les condicions sine qua non, que ha de ser titularitat pública. Per tant, les finques de Diputació, podrem recuperar part d'aquests conreus, i a més ens portarà a fer un... ens donarà doncs, les possibilitats de portar un seguiment de tot això, perquè fins ara doncs, es anaven recuperant conreus, indubtablement que anàvem veient a través d'això i les reintroduccions de perdiu que s'han anat fent, millora de caus per conill, doncs veies que la població està augmentant, està força bé, però doncs, ens permetrà encara, d'una manera diríem, més científica, acabar d'avaluar doncs, totes aquestes intervencions. I per tant també entenem que serà un projecte potent i que s'ha entès a nivell doncs, estatal de que el que estem fent des de la Diputació és una feina molt ben portada des de fa uns anys, sobretot diria el tema de la conservació d'aquesta àliga, el tema de les càmeres, el tema de saber què és el que fan aquests animals, aquesta espècie pel parc, doncs, millorar-li el seu l'hàbitat de les seves preses perquè doncs, pugui haver-hi més menjar doncs, per aquesta població.
És a dir, per recuperar la presa el que has de fer és millorar l'hàbitat on està vivint la presa.
Exacte.
Bàsicament és això.
Exacte.
I és, diguem, ampliar, pel que estic entenent, una política que ja des del parc s'estava portant a terme, que és la recuperació dels conreus, però ara amb una injecció econòmica que
Exacte.
Permetrà ampliar aquesta... parlàvem d'un percentatge
sí,
escàs,
40%,
no?
Abans que parlàvem de conreus que hi havia fa 150 anys, indubtablement que no, tampoc és aquest l'objectiu, però sí, sí, estem parlant d'un 3%, que ara és el que tenim de conreus, intentar augmentar una miqueta. I no en fer grans extensions de conreus, sinó que aquí el difícil és poder recuperar petites feixes que les que en el seu moment doncs, havien estat ocupades per vinya.
Com es recuperen els conreus? Es lloga amb un pagès perquè ho faci?
Sí, bueno, s'ha de mirar doncs, exacte, una persona que tingui algun tractor, no d'aquests tan grans, perquè són feixes més aviat estretetes, i el que abans estava conreat amb una mula o un cavall, doncs ara es fa amb un petit tractoret, i fent això una mica de mosaic amb el que és el territori, perquè vam parlar moltes vegades el Garraf, els polígons de vegetació eren molt diversos, no? Des del petit vinyeta, el petit tros d'alfals, de blat, de cibada, i boscos pel voltant, cosa que, bueno, els boscos, jo penso, com abans dèiem, amb el no haver-hi hagut aquests incendis, amb els treballs forestals que s'han portat a terme, ja comencem a veure aquestes petites pinedes, i mostra d'això, i que les pinedes van tirar endavant, és quan arriba l'època dels bolets, que ara hi ha Déu-n'hi-do de les zones on la gent pot venir a buscar bolets, per tant, doncs, estem apretant en aquest tema i penso que ens en anirem sortint.
Doncs ja ho saben, un ajut important del Ministeri de Medi Ambiente, 200.000 euros,
sí,
per la recuperació dels conreus que doncs, facilitin el halar d'aquestes àligues perdigueres que van tenir ahir una baixa.
Sí.
Més coses que tenim a sobre de la taula. Nosaltres ens hem imprès el newsletter, el butlletí electrònic dels parcs naturals de la Diputació. Hi ha una sèrie de notícies sobre el Garraf, algunes d'elles interessants. Per exemple, doncs, que va passar per aquí pel parc del Garraf una cantant maputxe.
Sí. Sí, sí, és una persona que de fet ja la coneixíem fa uns anys perquè ha fet diferents intervencions, però és molt interessant perquè és de la cultura maputxe i es diu Beatriz Pichimalen, que doncs intenta durant una hora explicar les vivències d'una persona, que en aquest cas és ella, quan era més petita, vivint en una tribu d'aquestes, no? Com entenen ells el sol, la vida, l'amor, i et fa una representació, ella sola ho fa tot, des de cantar, simular el crit d'alguns animals que hi ha en aquelles zones, i et transmet unes sensacions impressionants, i de fet fa pocs dies al Palau Maricel doncs, hi va haver una interpretació d'ella, que també va estar organitzat per la Fundació Ave Maria, i doncs la veritat és que estava ple de gom a gom, i va tenir un èxit impressionant, de fet amb ella ja dic, la coneixíem, i és bo doncs, aquests temes doncs, d'apropar temes culturals d'altres països amb la nostra cultura, no? Perquè doncs, veus o intentes entendre com viuen totes aquestes experiències que a nosaltres a vegades ens passen com més desapercebudes, no? L'estar en contacte amb la natura, el sol, com deia, els animals, com entenen ells l'amor. No sé, va ser una experiència molt bona, i no només va ser aquesta intervenció, sinó que se n'ha fet en diferents a nivell d'escoles. I també doncs, bueno, els nanos els hi ha cridat molt l'atenció també aquest tipus d'interpretacions, perquè no són massa habituals en el nostre territori.
En casos com aquest, el parc és l'excusa, podríem dir, no? Per atraure doncs, aquest tipus d'activitats.
Sí, o sigui, aquí és com si a través, no, amb l'excusa de tenir un espai natural, ella també viu en unes zones que ara són parcs nacionals, doncs el fet d'aquesta proximitat i tenir el parc com a nucli, doncs de manera com si fos una diàspora, doncs amb cadascun dels municipis que formen part, doncs intenta apropar-los doncs, aquests sentiments que moltes vegades si no te'ls intenten doncs diguéssim, fer sorgir, et queden a vegades els tens adormits en el teu cervell, no? I llavors és una hora d'aquelles que recordes moltíssimes coses, o sigui, trasllades una mica les vivències segurament que ella té a les que potser tu vas arribar a tenir quan eres més jovenot, no?
Mm-hmm. Doncs una altra de les informacions que tenim, per exemple, és que s'ha presentat un quadern de divulgació de descoberta del Garraf des del Museu de Gavà.
Sí, del Museu de Gavà normalment sempre es fan una sèrie de publicacions, intenten també anualment treure, que és la revista aquesta que es diu La Sentiu, i en la qual doncs, hi ha una sèrie de publicacions referents, algunes de dins del parc i altres doncs, dels seus voltants. I en aquestes doncs, nosaltres també com a espai natural protegit doncs, també hi fem la nostra aportació.
Hi ha molta publicació al voltant del parc del Garraf?
Déu-n'hi-do, perquè des de diferents municipis doncs, es porten les seves revistes. No sé, l'altre dia vaig veure una la que sortia per la zona de Vilafranca. També hi ha una revista, que ara no recordo el nom, però d'aquestes molt de divulgació, en la qual, doncs, per exemple, també surto de les àligues. I, vull dir, Déu-n'hi-do dels llocs on acaba sortint, potser no en primera plana, però sí que és important que el parc del Garraf, així com fa uns anys, com hem comentat moltes vegades, el coneixia molt poca gent i la gent ni s'hi apropava, Déu-n'hi-do de la gent ara que arriba a conèixer, bueno, la resposta la tens amb la quantitat de gent. A més, la pàgina web, el fet d'haver-hi una pàgina web que la gent pot descarregar-se, no sé, volem fer un itinerari, doncs tu pots mirar què puc fer, puc anar aquí, puc anar allà. Clar, això també ens ho va facilitar moltíssim. I per tant, doncs, de publicacions jo diria que Déu-n'hi-do, inclús les intervencions, una d'elles és la que tenim avui aquí, Ràdio Maricel, però vull dir, Déu-n'hi-do de les intervencions puntuals per diferents situacions, doncs, amb televisió i amb ràdio de manera puntual que s'han portat a terme. Déu-n'hi-do.
Ara que parlaves d'intervencions a la televisió, m'ha vingut al cap l'itinerari sensorial, està funcionant bé?
Sí, molt bé, molt bé. La veritat és que estem molt contents perquè entenem que, a veure, està dirigit a tothom, però el fet de que es pensés amb aquestes persones, persones amb alguna discapacitat, doncs clar, fins que això acaba arribant, s'acaba organitzant la sortida, no és fàcil, però Déu-n'hi-do hi ha de les, diguéssim, de les persones o grups de persones que han vingut, per exemple, de la Fundació 11 i altres persones d'arreu de Catalunya que han vingut en viatges ja organitzats, amb monitors, per venir a fer aquest itinerari, concretament el sensorial de Can Grau. I a nosaltres també ens va molt bé, perquè és una manera de tastar una mica com s'ha elaborat aquest itinerari, perquè, com hem comentat en algun moment, són projectes pioners. El fet de ser pioner vol dir que segurament que són millorables, perquè nosaltres la bibliografia que hem pogut obtenir és molt poca, hem sigut quasi els que hem acabat inventant-nos, més que nosaltres el que ha redactat el projecte, però vull dir que està subjecte a moltes modificacions, i per tant doncs la veritat és que ens ha anat molt bé, perquè mira, fallo una miqueta, no sé, l'hora d'agafar això o l'altre, doncs mira, això ho hem de millorar. I et dones compte que molta gent, i el que tenim a l'Apleta, que és per fer un cadira de rodes, també ha tingut molt èxit, perquè clar, és que són col·lectius que normalment no s'hi pensa. Quan pensem en espais naturals sembla que sigui un espai restringit només a la gent, doncs, això, que pugui caminar, o la gent que pot arribar en vehicle i que pot anar en bicicleta, per dir alguna cosa, no? I en canvi la gent que va amb cadira de rodes o és invident, sembla que sigui un lloc vetat, no? En canvi, el Garraf tenen aquesta possibilitat.
Una altra del newsletter, un grup d'alumnes de l'Escola Pio de Vilanova varen plantar 120 arbres a Jafre, i això ens porta a una altra pregunta. Les escoles participen, van a fer aquestes activitats que entenc que tenen més de sensibilització pròpia que de, doncs, que de benefici per al medi ambient, però és habitual aquest tipus d'activitats?
Déu-n'hi-do de les escoles que ho demanen, i diria a part d'escoles, inclús empreses també hi ha hagut bastant aport per part d'empreses d'intentar, doncs, fer un dia de sensibilització. I com bé comentaves, no? Penso que aquesta era la, més aviat la idea és que la gent es sensibilitzi, doncs, que tenim un espai natural que va estar, doncs, malauradament, això va patir uns incendis, i per tant, doncs, s'ha d'intentar recuperar i per tant plantar alguns d'aquests arbres o arbusts.
Ja saben el que diu la dita, el llibre, el fill i l'arbre.
Exacte. Doncs, per tant, aquesta és molt possible que tothom la pugui fer, perquè sempre hi ha moltes de les activitats que s'han organitzat. Fa poc, deu fer uns mesos, també la Fundació Torres va fer unes intervencions importants a la zona d'Olèrdola, aquesta, doncs, d'aquesta escola. I dic, déu-n'hi-do de la gent que... I la part important és aquesta, que els nanos es fagin amb el que és aquest espai natural, que vegin que s'ha de plantar aquell arbre. Després, clar, caldria que hi hagués, doncs, un manteniment de tot això, no? Vull dir, no només és plantar i allà es queda, sinó que llavors, clar, tot això ens suposa que o nosaltres o d'una manera o altra els primers dies, mesos, s'ha de regar, cosa que en l'època ara que estem i amb el tema aquest de la sequera, doncs és complicat portar a terme aquest tipus d'intervencions. Però lo important és la bona voluntat que hi ha per part d'això, d'escoles, de mestres, i per tant això repercuteix amb els nanos, que això sí que ho entenen.
Doncs en 2 minuts, Santi, reptes o preocupacions per aquest any?
Bueno, el que hem comentat ja del tema dels incendis.
Més enllà dels incendis, que ja se'n farà una bona estona.
No, diria que, a veure, que la gent pugui conèixer millor el parc, cosa que ja ho està fent. La xarxa de comunicacions, diria, bueno, d'eixos viaris estan, jo diria, en molt bon estat, és molt accessible. Els itineraris que aquest any estem ja canviant, a veure, intentarem aquest any canviar la meitat ja de tota aquesta senyalització per la nova senyalètica, amb la nova normativa, inclús millorant-la, perquè a vegades la senyalització potser algú es podia, no diria perdre, però que potser no estava prou entenedora, i poder desenvolupar tots aquests projectes, doncs, que tenim, sobretot amb el tema caixa, que ha sigut el tema de gestió forestal. Hem fet moltes aclarides, sobretot en tota aquesta zona que més propera a la zona de Sitges. S'ha rebaixat aquella combustibilitat que hi podia haver, estàvem parlant després dels incendis que hi va haver una densitat de 20.000 peus o 20.000 pins per hectàrea, els hem arribat a rebaixar uns 1.500 o així. Per tant, aquests arbres es faran molt més grans, tindrem un bosc madur més aviat, i per tant, doncs, aquest serà, doncs, un dels reptes, tot i que, com dic, ara fins a setembre ens absorbirà el tema de prevenció d'incendis pràcticament. Però si volem tenir un parc com pertoca, doncs hem d'intentar aquests mesos posar-hi tots els esforços.
Anava a dir, la feina de la formiga ja s'ha fet, ara toca.
Exacte, sí.
El tema de la caixa encara dura la inversió de la subvenció? Fins quan?
5 anys.
5 anys era.
Eren 3 milions d'euros anuals repartits en tota la xarxa.
Tota la xarxa. I aquests 5 anys quan acaben?
Deuen quedar un parell d'anys ara.
Però, bueno, són d'aquelles...
No? Sí, es nota molt, perquè tot i que Diputació sempre hem estat treballant amb uns pressupostos més o menys importants, i hem pogut desenvolupar moltes de les dels objectius que ens marcàvem des del parc, ara ha sigut una manera d'accelerar-ho. O sigui, no és el mateix poder fer anualment, doncs, 10 o 15 hectàrees de gestió forestal que poder assumir-ne 40, 50 o més.
El del Garraf no era dels parcs rics de la Diputació, de tota manera.
No, però...
Ara serem políticament correctes.
No, però la veritat és que jo penso que a base dels estudis que s'han anat realitzant sí que s'ha anat veient la necessitat de anar-hi destinant uns diners, sobretot com hem parlat amb temes de seguiment. Ara coneixem molt més el que tenim, sabem que cada vegada ve més gent a fer, doncs, aquests, a conèixer aquest espai, i per tant s'ha de compatibilitzar el que és el repte difícil que hem dit sempre, gestió amb el tema de, o sigui, el que és conservació amb el tema d'ús públic, o sigui, que vingui gent, fantàstic, però sempre i quan ens permeti, doncs, portar una conservació com li pertoca a un espai natural com aquest.
Doncs fins aquí ho deixem. Santi Llacuna, director del Parc Natural del Garraf, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Molta sort a la campanya d'incendis. I a tots vostès els deixem ara, doncs, d'aquí a 5 minuts tornem amb Rosana Lluch i els llibres. Fins ara.